Aquesta setmana, oients, ens hem assabentat d'una molt bona notícia. Investigadors de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona han descobert el procés pel qual el càncer de colon fa metàstasi, és a dir, reneix en una altra part del cos, normalment el fetge. I la conclusió és sorprenent perquè resulta que són cèl·lules sanes del voltant les que faciliten que les dolentes s'instal·lin, com si tal cosa, allà, còmodament. Bé, aquest descobriment és importantíssim perquè el càncer de colon és la segona causa de mort per càncer en tot el món, però, com us podeu imaginar, hi ha moltes línies d'investigació obertes. I, precisament, totes les línies d'investigació que hi ha ara mateix al damunt de la taula les recull un llibre que acaba de publicar el nostre col·laborador Salvador Massip i que es titula Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por. Salvador Massip, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Doncs molt contents de tenir-te aquí, amb un horari fora de l'habitual, amb tot el protagonisme del dia, perquè vam dir, a veure, el tema s'ho mereix. Afecta a tantíssima gent aquesta problemàtica que val la pena que en parlem amb tranquil·litat.
Jo crec que sí, més enllà de que estiguem o no aquí parlant d'un llibre, jo crec que el tema del càncer és per donar-li l'oportunitat de discutir-ho i sobretot una mica el que vull fer amb el llibre i el que fem a vegades a la secció i tot això, doncs explicar a la gent què és el càncer, no? I per què, quins problemes té realment i com podem fer-li front. Jo crec que això és important, donar-li temps.
Avui justament, a veure, segurament les persones afectades ho sabreu. Els qui no, us hem d'explicar que avui és el Dia Internacional contra el Càncer de Pròstata. Que jo no sé si aquests dies internacionals serveixen d'alguna cosa.
Home, si serveix només, ni que sigui per això, perquè la ràdio en parli o els diaris en parlin i es faci una mica de propaganda, no? De conscienciació, que crec, que ja està bé, no?
Ja sabeu que el Salvador Massip és, a veure, com que ja sempre el presentem, suposo que el coneixeu, però jo per si de cas us explico que és doctor en genètica molecular, és investigador, és divulgador científic, expert justament en càncer. El 98 se'n va anar a Nova York per investigar les bases moleculars de la malaltia a l'Hospital Mount Sinai i des del 2008 continua aquesta recerca a la Universitat de Leicester, al Regne Unit, des d'on sempre fa la seva secció, tot i que avui tenim la sort de tenir-lo a l'estudi. Ens agrada molt veure'l. No hem de tenir-li por al càncer?
Aquest era una mica la premissa del llibre, no? Perquè quan fas un llibre sobre el càncer sembla que hagi de ser com molt depriment, no? El càncer, hi ha aquesta percepció de que és una malaltia, doncs, que és el punt i final, no? I és una mica el lema de la marató d'aquest any, no? La marató de la TV3, que sabeu que va sobre el càncer, que serà el desembre, precisament juga amb això, amb l'eslògan de que el càncer no és ni molt menys el punt i final. El punt i final és la mort i el càncer no sempre implica mort. I per tant, això és el missatge una mica positiu també dintre de la gravetat, que és el càncer que volia donar en el llibre. Jo crec que si el coneixem millor, si sabem realment què és el càncer, què implica el càncer, què significa i què estem fent per aturar-lo i per prevenir-lo, el missatge és bastant positiu. És dintre de la gravetat del càncer, estem millorant molt. En els últims 40 anys s'ha doblat la supervivència pel càncer i jo crec que això ho tornem a doblar en molt menys temps. Per tant, estem anant guanyant passet a passet aquesta batalla.
Però curar-lo el càncer, l'arribarem a curar mai?
Això és una bona pregunta. Curar és difícil de dir. Clar, s'ha de tenir en compte, i això més o menys crec que tots ho sabem, no? Que quan diem càncer és com un nom que engloba 200 o 3 o més malalties, no? Per tant, hi ha càncers que ja avui en dia es curen, hi ha càncers, per exemple, com el càncer de testicle, que es cura el 99%, o algunes leucèmies, que són molt relativament fàcils de curar, hi ha càncers impossibles de curar avui en dia, com encara pot ser el de pàncreas o el de pulmó, que és molt difícil, no? Per tant, curar-lo... Jo crec que curar-los tots, potser sí que és un objectiu difícil i a llarg termini estem parlant de molt temps, no? Però a poc a poc anirem veient, jo crec, més càncers que passaran al costat d'aquests dels que són curables o controlables, si no curables, si més no, que es puguin tenir d'una forma cronificar, no? Que sempre parlem d'això, que es converteixin en una malaltia, com pot ser la diabetis o com pot ser la hipertensió, que està allà, pot donar problemes, però si prens els teus fàrmacs, doncs ho tens controlat.
Realment, quan llegeixes el llibre i t'oblides del vessant humà de patiment que n'hi ha molt, de famílies que estan patint en aquests moments. És a dir, deixes de banda aquest costat de la malaltia i com afecta la vida de les famílies i penses només a nivell científic, és una passada. No, o sigui, ara us ho dic de veritat, és una malaltia, o sigui, tot comença amb una cèl·lula.
Sí, sí.
Amb una, i el que arriba a fer...
És, com tu dius, jo, des del punt de vista científic, és fascinant.
És fascinant el tema.
És una de les coses biològiques més increïbles. Si penses, a més a més, això, doncs, que és una sola cèl·lula que és capaç de carregar-se tot un organisme i que adquireix una sèrie de poders. En el llibre ho plantejo així una mica com si fos un supervillà.
Un supervillà de còmic. Perdona, però està molt ben trobat, això. Perquè té uns... poders bestials.
Té els poders exactament com el Superman, no? Que és constantment dividint-se i arriba a ser immortal, per exemple, una cosa tan gran com la immortalitat, que és un tema que tots hem perseguit, la humanitat ha perseguit tota la vida, no? La pedra filosofal, la immortalitat, doncs una cèl·lula cancerosa l'ha aconseguit, no? Per tant, està ple de misteris, de coses molt interessants. En el llibre, la primera part es centra potser una mica en això, no? En explicar els misteris de per què passa un càncer, com pot ser que aquesta cèl·lula adquireixi tots aquests superpoders, i després hi ha altres parts potser més pràctiques dedicades, doncs, a la prevenció,
al
tractament.
Que s'està fent el tractament, però primer, a veure, jo vull insistir una miqueta en aquest
tema.
Sí, tema,
jo és el que m'agrada.
És sí. Tota la primera part, vull dir que realment t'enganxa, vull dir, t'estàs llegint i dius, ostres, que realment és bestial, això sí. Que està explicant aquí el Salvador. Tu deies, es multiplica sense parar, és immortal, uh-huh. El tio, escolta, la cèl·lula aquesta és la bomba. No li fan, o sigui, no li fan mal les defenses del cos.
Sí, tenim moltes defenses, sembla que a vegades no també...
Però n'hi ha moltes, de sí, defenses.
Sí. Quan parlem del càncer sembla que no tenim res a fer, no? Que quan t'ha tocat i tot això. El cos té moltes maneres de frenar el càncer. Una és de dintre mateix de les cèl·lules, hi ha una sèrie de... Jo en el llibre ho dic, comunica amb uns policies, que fan és frenar. Quan veuen que una cèl·lula s'està portant malament, la frenen o inclús la maten. O sigui, hi ha una forma interna de suïcidi cel·lular, que és una de les coses que estudio precisament al meu laboratori, que és fer que la cèl·lula que no fa el que ha de fer simplement es suïcidi. I això és biològicament fantàstic.
Això és genial.
Això està
no
molt
funciono,
bé.
Pum. Bon, ja sí. Adéu-siau. Però en aquest cas no.
Exactament. Una de les coses que prenen les cèl·lules canceroses és a desconnectar aquesta alarma de suïcidi. I tots els policies interns, per exemple, doncs, a les cèl·lules canceroses els desconnecten, simplement. Troben la manera de saltar-se'ls. I també els externs. Una cosa que també potser no som conscients, i és una cosa que és relativament nova dintre el camp del càncer, és que el nostre sistema immunitari, el mateix sistema que lluita contra els virus, els bacteris, totes les infeccions, és capaç de reconèixer i atacar i destruir les cèl·lules canceroses. Clar, si això funcionés al 100% sempre, no tindríem mai càncer.
Evidentment.
Doncs les cèl·lules canceroses, un dels poders que aprenen és a fer-se invisibles davant del sistema immunitari.
I aprenen a viatjar, també.
I aprenen a viatjar, que és el nostre gran problema. El problema de les metàstasis és el problema més greu que té el càncer, perquè si estigués localitzat seria relativament fàcil de controlar o extirpar, però el problema és que arriba sempre un moment doncs, que els càncers acaben viatjant i establint-se altres teixits, el que anomenem la metàstasi, no? I creant aquests tumors secundaris. Quan això passa, és molt més difícil el pronòstic és pitjor i és molt més difícil de controlar.
I com s'ho ha fet aquesta cèl·lula per tenir tots aquests poders? Perquè en teoria, pel que expliques en el llibre, és una cèl·lula, és més fràgil.
Sí, a més és fràgil. El fet de que adquireixi tot això...
És fràgil, però és forta. O sigui, ara... no? És com unes...
Sí. Es creu que, precisament, la fragilitat aquesta és la clau està en l'ADN, el genoma, no? Els gens de la cèl·lula cancerosa. El càncer és una malaltia que diem genètica perquè comença doncs, amb l'alteració d'uns gens. En aquest cas, el que passa doncs, és que la cèl·lula cancerosa té molta capacitat, té el que anomenem el genoma fràgil. Aquesta fragilitat vol dir que se li trenca i se li altera molt més sovint. I això... A vegades es representa la mort, a vegades no és viable, però a vegades el que fa és si cau en el lloc oportú, si aquesta fragilitat, aquests trencaments passen d'una forma adequada, activen o desactiven certs gens que són els que els donen els poders. I això és una mica els que ha sigut les investigacions que han fet al laboratori durant els últims 20-30 anys que ens han permès, a nivell de gens, entendre què és el que no funciona, quins són tots els gens que no funcionen dins d'una cèl·lula. I això, a part de la curiositat que estem parlant ara, de l'interès que pugui tenir, no, de per què passa o aquest fenomen biològic tan interessant que pugui ser el càncer, ens és molt útil de cara a pensar en tractaments, perquè totes aquests poders són les coses també el que li dona el poder a la cèl·lula és el mateix el punt feble, perquè és el que la fa diferent de les altres, el que ens permet reconèixer-la i atacar-la per allà.
Sí, però moltes vegades reconèixer-la, tu dius, ens permet reconèixer-la, la reconeixem moltes vegades quan ja han passat molts anys, perquè ells van fent...
Sí.
O sigui, tot comença, hem dit, amb una cèl·lula. I aleshores, a partir d'aquí, va fent totes aquestes modificacions, tots aquests comportaments, i quan ens adonem que ens està fent mal de debò, ja hi ha hagut molts anys de reconeixement.
Sí, una altra cosa que també...
O d'evolució, diria.
Una cosa que moltes vegades no som conscients és que el càncer evoluciona molt lentament, no? Quan estem parlant de càncer, normalment, clar, veiem només al final, quan comença a donar senyals, però els càncers normalment tarden dècades, inclús, a formar-se. O sigui...
Clar, i no hi podríem detectar-ho al principi.
Si poguéssim, aquesta és una de les fronts que estem lluitant.
Això seria fantàstic,
sí.
Perquè, clar, hi ha gent que es troba perfecta.
Uh-huh.
Es dona molts casos, segur que hi ha molts oients que coneixen persones que s'han trobat perfectes fins un dia en què surt alguna cosa estranya en una anàlisi
i és massa tard.
Rutinari, uh-huh. I ja li diuen que és molt tard,
sí.
I que li han de fer tractaments molt agressius.
Sí. La lluita contra el càncer l'estem lluitant a diferents fronts, diguéssim. No? Un és preparar nous fàrmacs, buscar nous fàrmacs més millors i més específics, però un altre molt important és el que anomenem el diagnòstic precoç, que és el que dius tu, no? Intentar detectar el càncer com més aviat millor. Pensa això, doncs, que el càncer comença amb una sola cèl·lula, comença amb cèl·lules molt petites, una formació molt petita de cèl·lules que costa molt de detectar. Llavors, estem buscant maneres de veure quina mena de senyals, quina mena de substàncies fabriquen aquestes cèl·lules i les podem detectar a la sang o així. S'estan fent molts avanços en aquest sentit. El dia que aconseguim detectar el càncer en aquestes fases inicials, quan està just formant-se, que ara
aquí
és com invisible...
Aquí tindrem la batalla, sí. Guanyada del tot, no ho sé, però un pas molt important.
Efectivament, sí.
No entenc per això, perquè el cos no dona senyals. De veritat, o sigui, en teoria, si tens unes cèl·lules que no t'estan funcionant bé... Alguna cosa hauries de notar.
Són tan poques i tan petites que al principi no es nota. Quan es nota, normalment és que ja han començat a viatjar i a escampar-se, moltes vegades. Altres vegades no. Depèn, per exemple, dels càncers de pell, són uns dels que tenen millor pronòstic perquè els veus. I que si pots veure el que està passant alguna cosa, és fàcil treure-ho. Hi ha càncers que precisament tenen el pitjor pronòstic perquè no, els senyals els donen molt tard. El típic cas és el de pàncreas, que és un cram que queda amagat fins que realment està molt escampat, però n'hi ha d'altres que sí, que donen senyals ràpid, i aquests són els que tenen millor pronòstic.
Hi ha un comentari que segurament haureu sentit, oients, que és una malaltia moderna aquesta del càncer, abans no n'hi havia. Doncs atenció, perquè, a veure, existeix des de fa tant de temps que fins i tot s'han trobat mòmies amb càncer.
Sí, i dinosauris amb càncer, que és millor encara.
I dinosauris amb càncer.
Sí, que el càncer sembla que ha sigut sempre present. Em sembla que el càncer és un defecte propi de tots els organismes que estan fets de més d'una cèl·lula, no? El fet de que amb el temps les nostres cèl·lules van acumulant danys, van acumulant tots aquests problemes que per culpa de tots els factors externs, que són agressions constants a les cèl·lules, inclús també degut als mecanismes interns de la cèl·lula, aquests productes, com un motor d'un cotxe, una cèl·lula és un motor que genera doncs un fum, no? I aquest fum pot danyar la cèl·lula. Doncs tot això s'acumula amb el pas del temps, i inclús això, els dinosauris o tota la vida, tots els animals que tenen més d'una cèl·lula, inclús les plantes poden tenir càncer. El càncer és una cosa bastant comuna a tots els éssers vius. Nosaltres, en els homes, en els humans, ho estem veient més, i en part el que dius pot semblar cert, que és una malaltia més moderna, doncs perquè pel fet de que els homes vivim més, o sigui, la nostra data de caducitat normalment era al voltant de 30-40 anys, no? Però el fet de que haguem après a dominar, sobretot malalties infeccioses, i a millorar la salut, i tot això doncs ens permet arribar fins als 80 anys, que normalment els humans no haurien d'arribar-hi, i veure tot de malalties que abans potser no haguéssim vist, no? Ja, per això el càncer és tan freqüent ara, perquè estem veient que la població arriba molt més lluny, l'esperança de vida és molt més elevada.
Clar, dèiem ara, els càncers necessiten molts anys per desenvolupar-se. Mm. Què passa amb els nens? Perquè en aquest cas...
Sí, és un cas únic. Sí, sí. Els càncers en nens, per sort, són poc freqüents, però evidentment tots coneixem casos de nens, encara passen. Una dada positiva és que els càncers de nens i joves es curen al 75%, és el percentatge més elevat de curacions amb nens i joves, però passa, sí, passa. Les raons no ho sabem molt bé. Hi ha alguns casos pocs concrets que es deuen a alguns defectes genètics que venen de naixement, però això són casos molt concrets, i els altres és molt difícil saber exactament què passa. Hi ha certs càncers que són més propis de nens, sobretot són leucèmies, algun tipus de leucèmies, algun tipus de coses. I hi ha algunes teories, algunes hipòtesis que intenten explicar el per què passa això. Diuen, per exemple, que hi ha una certa població, els nens, molts d'ells neixen amb una població de cèl·lules semi-malignes, diguéssim, per un motiu que no es coneix, que la majoria de casos s'eliminen amb el temps, però que amb alguns nens podrien quedar-se i podrien arribar a donar doncs, aquesta leucèmia molt més ràpida.
Però és una teoria, eh? Encara no se sap exactament per què
encara
passa
no està
això.
Clar. És com dius tu, és un misteri. Si el càncer és una cosa que normalment és un procés molt lent, perquè passa en nens no està tan clar.
Altres coses que ens han cridat l'atenció del llibre. Parlàvem abans de les metàstasis. I fas un quadre que és molt il·lustratiu, on expliques cada càncer on acostuma a fer metàstasi. Uh-huh. I és molt curiós, perquè sempre hi ha un comportament similar. I hi ha una sèrie d'òrgans que no sé per què afavoreixen, no sé si és que estan més còmodes allà aquestes cèl·lules. Els pulmons, per exemple, és un lloc on acostuma a donar-se la metàstasi.
Pulmons, fetge, són
llocs... Fetge, també. Per què?
Sí, és la pregunta del milió, això. Per què? No se sap molt bé. És el que dius tu, no? Tu penses que tens una cèl·lula que està acostumada a estar a un teixit. Pensem, una cèl·lula, per exemple, doncs, del pulmó mateix, no? I llavors decideix un moment o altre, aprèn aquesta... agafa aquest poder de viatjar i comença a viatjar. Comença a viatjar per organisme.
Es deixa anar, no?
Es deixa anar.
Clar, però es pot enganxar a molts llocs, aquesta cèl·lula.
Segurament és el que passa. Totes aquestes cèl·lules que viatgen, moltes s'enganxen en llocs que no creixeran mai perquè no seran còmodes. Fins que algunes troben un entorn que s'assembla al seu teixit original perquè hi ha les mateixes substàncies químiques, o perquè el que deies tu al principi, no hi ha les cèl·lules que hi ha al voltant, les cèl·lules del teixit, doncs els generen una sèrie de productes que les fan sentir còmodes.
No pot ser perquè entra aire contaminat, o sigui, però és una idea que no en tinc ni idea, ja ho sabeu, però els pulmons entren contaminants, no? A través de la respiració externs, i no sé si això els hi dona aliment, no en tinc ni idea. No sé què estic dient.
No, és un tema interessant, el tema també de la pol·lució que s'accentua del contaminant que entra pels pulmons, no? Sí. I això lliga amb el que deies abans de si el càncer és una malaltia moderna. Estem parlant de pol·lució i tota sèrie de factors que tenim avui en dia que no teníem abans, i que sí que és cert que doncs, a partir de la revolució industrial hem vist una pujada de certs tipus de càncers, precisament per això, doncs perquè doncs, entra pels pulmons i pels pulmons allà es queda. Tot això hem de dir, per això que, per tranquil·litzar també una mica, el principal causa de càncer de pulmó, amb això que estem dient, semblaria doncs, que qualsevol cosa tòxica que entra ja ens hauria de donar càncer de pulmó, no?
És el tabac.
Segueixen el tabac, segueixen el gran problema, no? Per tant, per la pol·lució, tot això sí que pot ser un tema complicat, però sobretot el que influeix més en el càncer és el
tabac. Però no tothom que fuma desenvolupa càncer.
No, i aquí entra la part de l'atzar, no? O sigui, el càncer, tenim com tres àrees, tres factors factors que determinen si tindrem càncer. Un és la predisposició que podem tenir, hi ha una certa predisposició als nostres gens.
Quin pes té això? Genèticament, si els teus pares i els teus avis han tingut càncers, quines probabilitats tens tu de desenvolupar-ho?
Una certa probabilitat. No, es discuteix encara quina és la importància, però no és ni molt menys un 100%, o sigui, no un 90%. Es creu que els càncers purament genètics, els que diuen, sí, això ha vingut d'un gen que t'han passat els teus pares, són només un 10%.
Un 10%.
Això són casos molt casos especials. La resta, tots tenen una certa influència de l'entorn. És a dir, tu comptes amb una predisposició, evidentment, pot ser que tinguis una família que és una mica més propensa al càncer o alguna família ja que veus que ningú té càncer en aquella família, per tant, hi ha alguna cosa en els seus gens que les fa més resistents. Ara, aquí se li ha de sumar, doncs, el factor ambiental, és a dir, tu, si tens resistència però estàs tot el dia fumant, doncs estàs comprant números per que
clar.
Toqui, clar, pot ser que no toqui, però et pot tocar més amb més freqüència, no? I el tercer factor és la sort, sempre hi ha el factor sort, perquè, clar, tenir càncer és una mica tirar els daus, no? Perquè estem parlant d'aquesta lluita entre els policies interns i a la cèl·lula cancerosa, que es pot guanyar o es pot perdre. Si tens sort, doncs el teu cos segurament lo controlarà i guanyarà, i si no tens sort, no. Per tant, clar, quan tots tenim l'exemple aquest d'algú que ha fumat tota la vida i no ha tingut càncer, o algú que no ha fumat i ha tingut càncer de pulmó, no? Doncs aquí hi ha diferents factors que juguen. Ara, jo personalment no m'arriscaria. Jo sé, una cosa que sabem segur és que fumar em compres molts números perquè et toqui la rifa. Per tant, la cosa que podem controlar, que és aquesta, almenys podem fer amb una mica amb el llibre, el que intento és això, no? Explicar les coses que sí podem
clar.
Fer. Hi ha coses que no podem controlar, per exemple, els nostres gens, en aquests moments no podem fer res, no? Doncs,
però almenys, fumar...
almenys coses com fumar o com altres coses que parlem al llibre que poden, sabem que són dolentes, doncs intentar controlar-les.
De l'alimentació, per exemple.
Per exemple, sí.
Això també és important. Hi ha un llistat fet per als científics de carcinògens.
Sí.
De productes que se sap que amb excés poden provocar càncer.
Sí. I amb el llibre volia això, que hi hagués una part de, doncs, que la gent que es planteja aquesta pregunta, no? Què puc fer jo per reduir el meu risc? Quines són les coses de salut que puc fer per controlar una mica tota aquesta possibilitat de tenir càncer?
Doncs fes-nos un llistat de consells, va, per la gent que ens està escoltant, coses que poden fer.
Compreu el llibre, que estem
explicant. Sí, evidentment, però una mica. Salvador, tot no ho podem explicar.
No, sí, la veritat, el que he de dir és que el llibre és una cosa, però el que a mi m'interessa, sobretot com a científic, com a divulgador, és que aquests conceptes quedin clars, no? O sigui, que jo crec que ho hem d'explicar-ho i està bé que ho diguem amb antena. Són coses molt lògiques, a més, que la majoria dels oients estic segur que han sentit més d'una vegada i que a més són conscients que és així, no? El tabac ja l'hem parlat, el tabac és molt dolent, fora el tabac. L'alcohol s'ha de prendre molt de moderació, està ple de substàncies tòxiques i un excés d'alcohol no és bo en absolut. A part de, per tot el reste de coses de salut, una de les coses que dona l'alcohol és càncer, això se sap molt
però
bé.
Però alcohol, ginebra, whisky i vi també?
Home,
o,
sí.
O els més hards, diria. els més durs.
Estem parlant de qüestió de dosi, no? Clar, una cosa és una ginebra, però si prens 3 litres de vi també t'afectarà, no? O cerveses, tot és la quantitat
però
que prens.
Però una copa de vi al dia, això,
sí, no,
en principi no passa res,
No passa res, inclús pot ser beneficiós, se sap que hi ha substàncies beneficioses al vi. No, evidentment, s'ha de fer, jo crec que la recomanació que sempre dono és fer servir el sentit comú, no? O sigui, sobretot fer una vida sense excessos. Els excessos, això és el que és dolent. Tu, si un dia doncs, prens una ampolla sencera de vi perquè és una festa, doncs mira, no passa res. Ara, si això és el teu aliment normal durant tots els dinars i tots els sopars, doncs clar, això t'acabarà afectant. Pensem un cop més que el que diem, el càncer és una malaltia de llarg recorregut, és com una marató, no? Passes anys i anys generant les possibilitats de tenir càncer, doncs per tant, una cosa que facis un dia no t'afectarà tant com una cosa que...
Clar, perquè el que acaba passant amb l'alcohol, amb el tabac, amb tots aquests carcinògens, és que t'acaben modificant l'ADN.
Exacte.
És que això és bestial. O sigui, que t'arribi a modificar l'ADN...
Sí, fa por, oi?
Home, perdona, és gros,
Bé, no, si podem espantar una mica la gent, això ja està bé. Penseu que hi ha certes coses aquí fora que arriben a l'ADN de les nostres cèl·lules i et poden provocar aquests canvis, doncs que la policia de les cèl·lules hauria de poder controlar, però a vegades s'escapa. I això és el que hem de controlar.
I això, aleshores, igual, o sigui, a tu se't modifica l'ADN i tu li passes l'ADN modificat als teus fills.
Això és més complicat.
Això és més complicat,
Hauria d'afectar-te l'ADN dels teus espermatozous o dels teus òvuls, no? De fet, una cosa, això és una mica fora de tema, però se sap doncs, que els pares més grans, això se sap amb mares i amb pares ara també, passen els espermatozous i els òvuls que fan servir per engendrar el seu fill, són de menys qualitat i poden passar més problemes de salut als fills, perquè han anat acumulant tots aquests danys amb el temps. No necessàriament càncer, però sí que s'ha vist que hi ha uns factors de salut que poden venir determinats per l'edat del teu pare o de la teva mare. Però a part d'això, sí que és cert que les nostres cèl·lules estan constantment afectades per totes aquestes substàncies que que tenim al voltant que poden canviar el seu ADN, però el missatge positiu és que la majoria de vegades això es controla, es frena, o com dèiem abans, la cèl·lula es suïcida. Per tant, el 99% de vegades no hi ha problema, però aquest 1% que s'escapa és el que ens dona el càncer, i aquest és el problema.
Clar, perquè és el que dèiem, amb una cèl·lula que s'escapi, que sigui d'aquestes fotudetes, ja ara clar, ara estem generant un mal rotllo total.
No, de fet el missatge del llibre és positiu, però això és el que...
Sí, el llibre és positiu, però quan penses això, a veure, això collona una mica,
sí,
parlant en plata, perquè dius, ostres, clar, només que n'hi hagi un que no se'm suïcidi dintre... Uh-huh. Patapam.
Jo crec que això ens ha de servir una mica per donar por a la gent, perquè en aquest sentit no por, però sinó conscienciar
la gent.
És una mica la història. No hem de tenir por del càncer, hem de conèixer el que és, hem de saber d'on ve i saber que podem fer coses per evitar-ho i per controlar-lo, i això crec que és l'important. Hem d'evitar totes aquestes situacions en les quals ens posem el nostre cos sota estrès important, com per exemple si fumem, si bevem amb excés, si anem a la platja i no posem protecció, el sol és més obvi.
Sí.
N'hem parlat al programa altres vegades, doncs que els rajos del sol són dolents per les cèl·lules, per tant s'han de prendre sempre amb moderació. I una cosa que se sap, que s'ha vist des de fa temps que se sap, i hi ha molts estudis que ho demostren, no és que l'alimentació, en general una alimentació sana basada sobretot en verdures i fruites i una alimentació equilibrada, això no vol dir que hem de fer vegetarians ni molt menys, no? Sinó que hi hagi una miqueta de tot, però sense excessos de greixos ni excessos de carn vermella a vegades, que és una de les coses que estem veient més i més a la nostra dieta, que estem allunyant de la clàssica dieta mediterrània, que és la més sana, i estem anant potser més cap a la dieta doncs, més americana o més nòrdica d'Europa, que són més basada en greixos i això. Doncs tot això es veu que les persones que fan una dieta més sana tenen molt menys risc de tenir càncer.
Avui estem parlant del llibre Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por, del doctor Salvador Massip, editat per Ara Llibres. Ara fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem.
Via Lliure, cada cap de setmana de 10 a 2 amb Marta Cailà.
Avui tenim el doctor Salvador Massip, no com a col·laborador. A veure, sí, continua sent col·laborador. Però hem decidit donar-li tot el protagonisme del programa, li hem dedicat aquest espai més llarg, perquè creiem que val la pena parlar del llibre que acaba de publicar. És un tema que afecta moltíssima gent. Parla del càncer i es titula Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por. Editat per Ara Llibres, per si us interessa. L'ha publicat coincidint amb la marató d'aquest any, que ja sabeu que es dedicarà a recollir fons per a aquesta investigació, que són fons sempre molt ben invertits, perquè és una malaltia que afecta moltíssima gent. I justament ara parlarem d'un camp que genera molta investigació, que és el dels tractaments.
Sí.
Tot i que t'haig de dir que jo sé que investigueu molt, perquè a més ho hem comentat moltes vegades en aquesta secció. Però al final, a la pràctica, la sensació que un té és que els tractaments continuen sent molt agressius. Tu veus la quimioteràpia, que fa molt de temps que s'està utilitzant per fer front al càncer, per fer-li batalla, i veus encara tots els efectes secundaris que té i que, tot i que ha millorat, déu-n'hi-do,
Sí, encara... és curiós que estem fent servir encara fàrmacs de fa 50-60 anys i que són molt efectius encara, funcionen molt bé i la quimioteràpia ha salvat moltes vides i salvarà moltes més encara, però sí que és cert que té uns efectes secundaris terribles i això és el que estem una mica intentant evitar amb les noves generacions de fàrmacs.
És que a més jo crec que la gent, més que tenir-li por a la malaltia, té por, de veritat, del tractament, del patiment que genera, de tots aquests efectes que comentem.
Sí, bueno, per les persones que estan passant per això, han de passar per això, jo els diria doncs, que realment és un tràngol, és una cosa que és òbvia, que serà una patada molt forta, una patacada pel cos, però que té uns efectes normalment molt positius en el tractament, no? La quimioteràpia ens ha permès, com deia, salvar moltes vides, i encara ara la fem servir doncs, perquè és molt efectiva. Esperem que en el futur, a poc a poc, anirem veient doncs, menys d'aquesta quimioteràpia clàssica i més d'aquests nous fàrmacs que, en principi, com que els estan dissenyats, pensats amb, doncs, amb aquests problemes que dèiem de les cèl·lules canceroses, que són específics només d'elles, ens permetran doncs, anar a atacar-les, el que diem són les teràpies dirigides, no? Atacar-les específicament amb elles i no afectar tant les normals. En tenim uns quants d'aquests ja, n'hi ha una dotzena i mitja o així de fàrmacs de nova generació que tenen menys efectes secundaris, són molt més específics, però encara no tenen cap d'ells, allò que diguis és 100%, bueno, hi ha algun exemple que sí que és bastant bo, però no, tots ells no són allò que diguis curatius al 100% o que no tenen grans eficàcies. El que fan sobretot és allargar l'esperança i la qualitat de vida un temps, que això ja està molt bé, però hem d'anar una miqueta més enllà, hem de seguir, continuar buscant noves teràpies dirigides, i sobretot el cap on estem anant ara és a buscar combinacions, no? Una forma d'evitar els efectes secundaris és de donar dues formes diferents que ataquen per dos llocs diferents i que donen, doncs, junts donen, fan més efecte i tenen menys efectes secundaris. Això és una mica la fase que estem ara, estem en una fase de dissenyar...
Fer com un còctel,
sí, exacte, fer un còctel, realment.
Com amb la sida.
Sí, la sida que has trobat, els 3 o 4, que s'ha atacat el virus per diferents costats, és la forma de tenir-lo controlat, doncs amb el càncer igual. Al càncer no hi haurà mai un sol fàrmac, una sola pastilla que diguis això cura el càncer. Com dèiem abans, són moltes malalties diferents, a més, cada persona té un càncer diferent, de fet, no és tan sols quan dius un càncer de pulmó ni tan sols, són tots iguals.
Cada cas és un món.
Cada cas és un món, i com més sabem de la genètica del càncer, com més investiguem els gens del càncer, més veiem que tots els càncers són diferents els uns dels altres. Inclús dintre d'un mateix càncer hi ha zones diferents, amb gens diferents.
Això t'anava a dir. O sigui, agafes un tumor, a la dreta hi ha un tipus de gens,
sí,
amb unes proteïnes, sí, que s'ha de combatre. A l'esquerra, un altre. Quan fa metàstasi...
Uns altres.
Perdona, llavors, és que...
És complicat. Llavors...
Aleshores, fer-ho dirigit...
Costa
dir,
molt.
Clar, igual vas a la dreta del tumor, uh-huh, però no vas a l'esquerra ni a la metàstasi.
Clar, Com ho fas? Com ho fas?
Clar.
És el gran repte que tenim ara, no? Quan vam començar a parlar de fer teràpies dirigides, no sabíem, doncs, que hi havia... Els càncers tenien tanta variació de gens a dintre que no funcionaven. Es pensaven, doncs, que el càncer tindria 10, 5, 15, 20 gens que no anaven bé i dissenyaríem teràpies per aquests gens, no? Però ara estem veient això, que hi ha és molt heterogeni. Un càncer ja té moltes diferents zones en diferents canvis. El que hem de fer és trobar aquelles dianes, doncs, que són més importants pel càncer, que són comunes a totes les cèl·lules, a vegades n'hi ha una o dues que ja és suficient, o que poden tenir un efecte més important. Preparar aquests còctels, primer tenir els ingredients, no? Hem de trobar diferents fàrmacs per tots aquests diferents gens que no funcionen, i llavors barrejar-los de la forma adequada, que és una cosa que estem fent ara al meu laboratori. Per exemple, estem fent uns projectes nous amb leucèmia d'intentar combinar fàrmacs que s'estan provant ja, que saben que tenen un cert èxit, combinar-los d'una forma raonada per veure si poden junts tenir més efectivitat, i estem anant cada cop més cap aquí.
I no seria més útil, per exemple, en lloc d'anar a atacar el que és el càncer, que realment és molt fotut, perquè és el que dèiem, té molta variabilitat i és complicat, reforçar les defenses, o sigui, fer-les realment, fer un exèrcit indestructible, sí, aquí dintre del cos.
Sí, sí, de fet és una de les coses que estem provant, o sigui, estem atacant, com deia, per molts costats, i aquest és un d'ells. El que hem explicat abans, doncs, que les cèl·lules canceroses aprenen a esquivar el sistema immunitari, doncs si sabéssim reactivar el sistema immunitari o fer-les visibles de nou altre cop, el nostre propi cos seria capaç d'eliminar-les, seria fabulós. És molt difícil això.
Clar, aquí fàcil no hi ha res.
Estamos,
no?
En ello, com se sol dir. De fet, el Premi Nobel de Medicina fa un parell d'anys va anar precisament a una gent que estava treballant amb això, amb les cèl·lules d'aquestes capaces de, no tan sols de reconèixer els virus i els bacteris que ens ataquen, sinó les cèl·lules canceroses, i s'estan provant el que es diuen les vacunes o la teràpia immunològica contra el càncer, que és un dels camps que crec que serà més rellevant segurament els propers anys.
Se'ns acaba el temps. Hi ha hagut algunes coses que no tindrem temps de comentar-les totes, però que ens han cridat l'atenció perquè no ho sabíem. Ara estàvem parlant del tractament. Hi ha molta gent que... adopta conductes o fa coses per apaivagar una miqueta les conseqüències de la quimioteràpia. Per exemple, hi ha tot el tema de la marihuana.
Sí.
Fumar porros? Clar, és que nosaltres
que
tenim la imatge... No, a veure, nosaltres tenim la imatge de dones amb càncer, per exemple, de pit, que se'ls ha recomanat per apaivagar una miqueta, sí, tots els vòmits, etc, que fumin porros, però tu dius que fumar de la marihuana no.
Veure,
ha de ser amb pastilles.
Fumar és dolent, ho hem dit sempre, però marihuana també, de fet, les substàncies tòxiques que es desprèn de fumar la marihuana són més dolentes inclús que les del tabac sol. Per tant, no és potser la millor idea. Ara, el que sí que és cert, que la marihuana té uns efectes, el producte actiu, diguem, de la marihuana, el tetrahidrocannabinol, és un producte que té molta activitat al nivell del cervell i ens permet, doncs, curar problemes o tractar problemes com pot ser la manca de gana, les nàusees, el dolor inclús, i això se sap, però donat en forma de pastilles, la forma
correcta. Si no, jo crec que durant molt de temps s'ha fet fumat.
Sí, no? Bueno, si no hi ha cap altra opció, doncs tampoc està tan malament. O sigui, és el que dèiem, que per fer un càncer hauries de fumar molt, no? Per augmentar el risc, potser en aquest cas convé.
I ja per acabar, per la gent que ens està escoltant i que busca altres mètodes alternatius, escolta'm, jo vaig a provar una teràpia acupuntura, a veure... sense treure els efectes que pugui tenir l'acupuntura per altres casos. Però en un cas de càncer, aquests altres tractaments alternatius, què?
Bé, una mica com deies, per això, si és una cosa que per tractar el dolor, per tractar unes coses de qualitat de vida, poden ajudar algunes, sí, sens dubte. Sobretot el malalt de càncer necessita molt de reforçament emotiu i psicològic, i moltes vegades aquestes tècniques ajuden en aquest sentit a sentir-te una mica millor, que s'ha de ser millor o no, inclús acupuntura alguna d'aquestes pot tenir doncs, algun efecte doncs, per millorar doncs, els dolors, la nàusea i tot això. Ara hem de tenir ser molt conscients que això no cura el càncer. Un exemple terrible, jo crec, és el cas de Steve Jobs, el jefe de l'Apple, doncs, que va tenir un càncer de pàncreas, i el primer que va fer doncs, va ser anar a buscar cures alternatives en lloc d'anar a buscar directament al metge. No? Això va retardar el tractament uns mesos o un any i es creu que això podria... És el que, si hagués anat directament al metge, el que digués estalviat problemes, segurament podria haver sobreviscut aquest càncer o, si més no, viure molt més temps. Per tant, hem de saber les teràpies alternatives, sempre parlem al programa, no? Doncs que poden tenir una certa utilitat si sabem què són, no? Que està claríssim que no curem un càncer doncs, amb vitamines o amb coses així que s'ofereixen ara.
Hi ha moltes coses que no m'ha explicat que surten en el llibre. De veritat que és un tractat molt divulgatiu, o sigui, és que és un llibre que us fa entendre bé què és el càncer, com funciona, per què s'extén, què s'està investigant ara mateix, quines són les línies d'investigació de cara al futur, i per tant, si sou persones afectades o teniu al vostre voltant persones que ho estan, és a dir, tots,
sí,
tots, sí, lamentablement
dia,
tots,
sí.
Jo crec que val la pena que ho llegim perquè la informació ens pot servir per estalviar-nos molts problemes.
Sí.
Tot no ho podrem evitar, però, com deia el Salvador, un 50% dels càncers...
Avui en dia es curen, sí, i en això hem de ser conscients.
Es curen.
I molts d'ells es poden evitar amb aquestes quatre coses que dèiem i en el llibre expliquem.
Doncs vinga, es titula Què és el càncer i per què no hem de tenir-li por, i l'ha editat, com us hem explicat abans, ara llibres. Salvador Massí, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
La pròxima, adéu.